La taula de l'Evangeli.
Com anem, amics, amigues? Agraïts que un diumenge més ens acompanyin a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Som avui el diumenge 32 de durant l'any, litúrgicament parlant. Escoltarem les lectures de la missa i conversarem sobre el missatge que hi contenen amb els nostres dos convidats, l'exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, en Joan Pous, a qui saludem. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Gràcies també per ser de nou aquí.
Bé, content de venir.
I també ens acompanya l'exsecretari del bisbe d'Urgell com a copríncep, en Joan Massa. Joan, què tal?
Bé, bon dia.
Vas quedar content diumenge passat?
Molt bé, perfecte.
Doncs, de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del llibre de la saviesa i del capítol 6è.
La saviesa és resplendent i no s'apaga mai. Els qui l'estimen arriben fàcilment a contemplar-la. La troben tots els qui la cerquen. Ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. Si algú matineja per sortir a buscar-la, no s'hi haurà de cansar. La trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sempre ja és tenir l'enteniment madur. I si per trobar-la hi ha qui passa nits amb ella, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen. Generosament se'ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el que es proposen.
La saviesa, d'origen diví, és considerada en la literatura sapiencial com el millor do que Déu podia fer a l'home. Són paraules majors, si és que us sembla que pot ser
si és,
així.
Si és que n'hi ha de menors.
Què hi veieu, doncs, en aquesta lectura tan
és un text magnífic.
Magnífic.
És un text magnífic. I intemporal, com molt bé ha dit abans el Joan Pous. Va dir el diumenge passat en relació al text de Malaquies. Sí. És així, eh? Sí. És així. Fa pensar molt. T'obre moltes possibilitats, moltes lectures.
I a més, una cosa que s'ha d'aclarir és que la saviesa no vol dir tenir saber, hi ha moltes coses, eh? La saviesa, a vegades hi ha gent en l'alfabeta que té una gran saviesa.
Cert.
Per tant, és saviesa versus erudició, o sigui,
No és el mateix.
Per això, però vull dir que una cosa és l'erudició,
no,
que tu diries ara, tenir molts coneixements.
Hi pot haver gent molt poc erudita i molt poc analfabeta que tinguin una saviesa.
Sí, sí.
Que és, a veure, és un dels tons de l'Esperit Sant, quasi bé, no? El mateix Esperit Sant sí. El representa com la saviesa divina, no? Per tant, és un text molt bonic i a més et diu que per tenir aquesta saviesa no et cal massa esforç, sinó està obert a tenir-la. Simplement surts al camí i la pots trobar ràpidament i no cal que estiguis tota la nit amb ella, que ja et vindrà a buscar ella. Si reflexiones, sobretot jo crec que és un estímul a reflexionar, a buscar. La saviesa és buscar també l'actuació teva durant el dia, que faràs, com t'has de comportar, i sempre que no perjudiquis els altres, sinó que siguis útil als altres. Per tant, això és saviesa, ja en si, no? Jo crec que refereix en això més que res.
Sí, en aquesta comparació, Joan, que fas, i tu, Maria, també, és cert, és de la saviesa i l'erudició. La saviesa segurament és d'origen grec. El text de la saviesa originàriament està escrit en grec, ja. D'una comunitat jueva a Alexandria. I, per tant, d'alguna manera o altra, hi ha aquests dos mons contraposats. El món, la saviesa del món jueu, o d'Israel, la saviesa dels grecs, eh? Són dues coses diferents, eh? És a dir, mirat amb la perspectiva nostra, amb la llum ja del cristianisme, que va tindre en l'inici una gran influència. El llibre de la saviesa té una gran influència en els primers pares de l'Església. Per tant, és una dimensió nova. Tornem una altra vegada amb la vinguda, la encarnació de Jesús, el Déu fet home. Hi ha una dimensió nova en la vida de tota persona, ja. O en la vida de la comunitat, per dir-ho així. I, per tant, aquesta saviesa, que efectivament, com molt bé diu el Joan, no cal haver estudiat ni tindre carreres, per tenir-la. Hi ha gent que estudia moltes carreres i de saviesa no en tenen. I, en canvi, hi ha gent que no n'han fet cap i en són molts. És a dir, tenim, tots tindríem molts exemples a posar en aquest camp. Però sí, és cert, és a dir, el destí de l'home, el destí de la comunitat humana, la raó de ser, quina és? És a dir, la saviesa, que ho diu molt bé, pensar-hi sempre és ja tenir l'enteniment madur. És a dir, qui som? Què és l'home? Qui és? D'on ve? Què vol? Cap on va? Allí hi ha una clau, que la filosofia grega o la comunitat d'on va sortir el text, doncs segurament no era, en relació al judaïsme, no, per dir-ho així. A mi sempre m'ha impressionat molt el llibre, tant el llibre de la saviesa com el llibre dels proverbis, perquè són... hi ha una gran dimensió humana sota, de la manera de ser de cadascú, no? D'obertura.
No, tot és, tot l'Evangeli, tota la Bíblia en si és purament humana, eh? Diguéssim, van a l'home, van a la dona, però vull dir, va, té aquest sentiment profund. I això de que diguem que la saviesa pot estar en el lloc més petit i menys culte i menys erudit, hi ha una la biografia del papa Joan Pau II s'explica d'ell de que el que el va convertir, el va impulsar o el va d'allò va ser un sastre que li va donar un llibre, eh? I aquell llibre el va fer reflexionar més que no tota la mística i tot el que havia llegit ell abans, no? Per tant, una persona que devia ser un sastre sabater, no sé si era més savi que els altres en aquest aspecte. No? La saviesa era això, és trobar un exemple, no sé, la paràbola famosa del samarità. Era un home, no diu si era savi o no era, però era un home que tenia saviesa, va tenir la compassió cap a un altre i ho va fer. Això és un exemple de saviesa. O el pare del fill pròdig. Tots aquests actes d'empatia, d'amor, d'entrega, formen part de la saviesa.
Ara que parleu de la saviesa, podríem dir també que la saviesa podria ser com el seny del cor?
És que els fets sí. El seny és la saviesa.
Sí. El seny del cor. Com saber, o sigui, no els coneixements que tens, sinó el cor, aquest sentit comú de les coses, de saber-se relacionar amb les persones, amb els esdeveniments, amb el que t'envolta, en definitiva. Sí.
Això és la saviesa.
Allò que Pascal deia, que el cor té raons, sí. Que la raó no coneix.
Exacte.
És això, és a dir, la dimensió... Que en el fons la saviesa és també la mateixa manifestació que Déu fa. És a dir, en el fons ens ve a dir estigueu atents, escolteu. L'enteniment madur i si per trobar-la hi ha qui passa nits amb ella, aviar perd el desfici perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen. És a dir, d'alguna manera o altra, la recerca aquesta del qui som, d'alguna manera, el nostre destí quin és, ja hi és.
Per evidentment, si estàs tota la nit rumiant maldats, no tindrà la saviesa.
Cert.
Aquesta lectura és per llegir-la una i una altra vegada.
Sí, donem el joc.
I mil vegades.
Donem el joc.
Perfecte, perfecte. Diu, si algú matinejava per sortir a buscar-la, no s'hi haurà de cansar. La trobarà asseguda a les portes de casa. Ens ho creiem, això?
Exacte.
Ens ho creiem?
Sí, és això.
Aquesta frase ja dona per fer una meditació.
Sí, se'ls apareix pels camins, diu.
Sí.
Clar, imagina pels camins de la vida.
És ella que et ve a buscar.
Ah, exacte, és ella que et ve a buscar.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta als cristians de Tessalònica i del capítol 4.
Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts. No voldríem pas que us entristíssiu, com ho faran els altres que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s'endurà amb Jesús els qui han mort en ell.
Pau presenta als tessalonicencs una catequesi sobre la sort dels difunts i els esdeveniments de la fi del món, entre altres coses que podem llegit d'aquesta lectura. Teniu la paraula, doncs.
Sí. Tornant a el que ja el diumenge passat dèiem en relació a Tessalònica, a la comunitat creient cristiana de Tessalònica, amb jueus espantats i que ja havien marxat i havien tornat, doncs, d'alguna manera o altra, el judaïsme, tot el messianisme judaic, sobre això s'ha escrit molt, és a dir, la vinguda del Messies, de quin Messies, és a dir, a qui esperem, quan vindrà? Tant d'alguna manera aquí, no podeu desconèixer què serà dels difunts, donin missatge nou. No voldríem pas que us entristíssiu, com ho fan els altres que no tenen esperança. Qui són els altres que no tenen esperança? Són potser els jueus, són potser els pagans que hi havia també a Tessalònica en aquells moments. Tal com creiem que Jesús morí, aquí és on hi ha la clau. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s'endurà amb Jesús, els qui han mort en ell. La clau aquesta de la segona vinguda, aquí també ens perdríem en el temps, la segona vinguda, els jueus que esperaven un Messies que potser havia de vindre en aquells moments, és del messianisme als orígens del cristianisme. Aquí esperem aquell tema etern de la teologia de dir i si ve el Messies ara per segona vegada i els que han mort abans d'ell, què passarà amb ells? El problema no era aquest dels que havien mort, sinó nosaltres que estem vius ja el veurem vindre. No. Jesús morir i ressuscitar, i amb ell, amb la seva mort i resurrecció, s'endurà tots els que han mort i ressuscitat. És a dir, trenca amb el messianisme jueu. I per tant, d'alguna manera, per nosaltres, és un centre de la fe, la resurrecció de Jesús. És a dir, si Sant Pau dirà diverses vegades això, si Jesús no ha ressuscitat, allò, vana, és la nostra fe, no té sentit. No? Per tant, la vida, el sentit últim de la vida està aquí, és a dir, és la resurrecció, el sentit últim de la vida. Si no, no seríem cristians, seríem una altra cosa. Clar. Podem ser creients, però no cristians.
Bé, és un text molt breu aquest que s'ha llegit avui i es fa referència purament a l'esperança de després de la mort, no? Vull dir, tenir un consol davant de la pèrdua de persones que estimes, el que sigui, no? A veure, sempre hi ha hagut el mateix judaïsme, els macabeus i aquests creien, no? amb la vida eterna, diguéssim, no? I d'altres religions també. Inclús el paganisme, pues, creuaven el llac Estigi, els donaven la moneda, vull dir, hi havia una vida després de la mort. El que ve de Pau ben aquí dir, escolteu, en el món cristià, el nostre sentit de la transcendència, de després de la mort, de què hi ha darrere la mort, és que hem de tornar a reviure. Per què? Pues perquè el nostre model és Jesús, que és el qui va morir i va ressuscitar. Això és el que ens dona la clau del cristianisme. És que està tot és, si el cristianisme existeix per la resurrecció de Jesús, si no, no tindria cap sentit. Per tant, diu, no us entristiu, penseu que després de la mort encara hi ha una vida i segueixen siguent presents al cim d'allò. Ja, evidentment, la gent que estima però que no creu, té que ser molt dolorós pensar que ja mai més veuràs aquelles persones estimades. En canvi, si tens l'esperança de la vida eterna i de la resurrecció més tard, que la resurrecció també és molt difícil, perquè esclar, la resurrecció de la carn, pensa que de carn quedarà ben poca. Vull dir, quan hi hagi la resurrecció, si no hi ha una nova creació en aquest moment, malament. Però bueno, pensem també que, per exemple, el cos de Jesús ressuscitat travessa les portes, i amb les portes tancades entra, vull dir, no és ben bé carnal, és carnal, clar. Perquè té, el Tomàs li posa els dits en el forat de les mans i en el costat, però no deixa de que travessa parets, vull dir que té una certa ingravidez, que si jo crec que serà el model de la si és que hi ha d'haver resolució de la can, serà una mica similar a la de Jesús. També pensem una cosa, que dins de la tradició jueva, primer s'ha de pensar una cosa, que tenen els apòstols com Jesús, com la Mare de Déu, com tothom, tots eren jueus, eh? Sí, sí. Això, aquest discerniment entre jueus i cristians jo no l'he fet mai perquè crec que és el mateix. Jo sempre penso que el cristianisme era una variació del judaïsme, no? La prova és que ens han apallissat a tots, en els jueus i els cristians, i encara ara estan apallissant. És l'ofici més divertit i més bo pel món, és apallissar cristians i jueus. Per tant, amb això som iguals, vull dir, no vinguin amb punyetes. Jo, una cosa de la transcendència humana de la mort, la mort, el mateix credo ho diu, Jesús ressuscita, es mor, mor a la creu i davalla als inferns, vol dir, se'n va a l'altra banda.
Sí, ja, ja, mor.
Sí, ja, ja, i una vegada mort se'n va als inferns a buscar tots aquests antics patriarques i profetes i tots els que havien precedit a treure'ls dels inferns, en aquest cas, bueno, ara diríem del purgatori, no? Perquè l'Iglésia també sap discernir entre infern i purgatori. Vull dir, el dia de difunts, eh, és el dia de pregar les ànimes del purgatori. No pots pregar per les ànimes de l'infern, perquè ja estan, ja les han fet totes.
M'has fet pensar a Joan, quan jo era petit, que anava quan anava a l'Església, anàvem a matar jueus, bueno, a la Setmana Santa. Van matar també, jueus o matar jueus.
Antisemitisme, sí, hi ha sigut, sí, l'Iglésia Catòlica, sí, ha sigut campiona d'això. Sí, sí.
I per tant, doncs, tornant a la comunitat de Tessalònica i els primers cristians, davant d'aquesta apocalíptica jueva de l'avinguda del Messies, l'avinguda, viure en esprit de vella, dirà aquesta mateixa carta una mica més endavant. És a dir, hem de viure sempre en vella, en el sentit de dir, escolta, pot vindre allò de lladre.
El que la creença de l'època jueva del Messies era un Messies
polític,
purament, sí, sí, que els lliberava de Roma i que creava un nou regne d'Israel, un nou David, diguem-ho així.
David, sí, sí.
Que aquesta és la diferència que fa. Per això dic, sí, sí, contrarresta absolutament aquest concepte triomfal i guerrer de l'Antic Testament, amb què el triomf que té és, ostres, és crucificat, és que sí, ja no, sí, pots arribar més avall.
Més avall, sí.
Per tant, l'alliberació et ve del gran dolor de la crucifixió. Sí, això és, sí, l'important.
I en el fons l'esperança, és a dir, d'alguna manera la fe cristiana ens dona l'esperança, les tres grans substantius, fe, esperança i amor, no?, que són les tres potes que han aguantat la taula i aguanten la taula del cristianisme i de les nostres comunitats cristianes. És aquesta.
Anem per l'Evangeli?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
És de Sant Mateu i del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola. Passarà amb el regne del cel com amb 10 noies que sortiren amb torxes a rebre l'espòs? N'hi havia 5 de prudents i les altres 5 eren desassenyades? Les desassenyades no s'emportaren oli per les torxes, però cada una de les prudents se'n proveí d'una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son i totes s'adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: «L'espòs és aquí, sortiu a rebre'l!». Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen». Però les prudents els respongueren: «Potser no n'hi hauria prou per a totes, val més que aneu a comprar-ne». Mentre hi eren, arriba el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa, i a la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres i deien des de fora: «Senyor, senyor, obriu-nos!». Però ell els respongué: «Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora».
Paràbola de les noies prudents i de les desassenyades. Jesús mateix hi treu la lliçó. Vetllem, perquè no sabem ni el dia ni l'hora de la darrera vinguda del Senyor. Què?
Bé, l'Evangeli aquest és clarament que diu que estem preparats per la vinguda del Senyor, però no solament per això, sinó estar preparat sempre.
Exacte.
Això és la base d'aquest Evangeli. Aquí posa l'exemple de les 10 donzelles. una mica amb el simbolisme místic, no, de la boda, etc, etc. Però vull dir, evidentment, les que estan preparades, els que estan, tenen seny, tenen saviesa, per tant, tenen l'oli, per entendre. Les altres, despreocupades, es posen a dormir i ja ens arreglarem d'una forma o altra. No? Jo crec que aquesta paràbola, sobretot, això, el fet de que vingui més tard, després d'explicar la paràbola, es dona molt sovint en l'Evangeli. Eh? Pensem en l'amo de la vinya que va i troba els treballadors que han fet això. Trobarem un diumenge que ve en els talents, que també, mentre han estat gestionant aquests diners, ell era fora, i en aquest ja el nuvi també és fora. Vull dir, sempre ve més tard. I ve perquè jo crec que amb això demostra que ens dona una autonomia total, Déu, de fer el que hem de fer per nosaltres mateixos. No? Vull dir, hem de ser previsors, hem de ser gestors, hem de ser tot, però fer-ho nosaltres. I quan vingui el Senyor, quan vingui, quan ens trobi a l'hora de la nostra mort, que haguem fet, utilitzat bé aquests dons que ens ha donat, amb aquesta saviesa que ens ha donat, tant amb la gestió de les coses com serien els talents, o la previsió de no estar sense res, malgastar-ho tot, o bé, com veiem diumenge passat, pues, tenir aquesta humilitat, aquest ser tu mateix. No? Per tant, aquesta visió d'aquesta autonomia de que som nosaltres que hem de fer, i quan ve Déu et dona el càstig o la promesa, és una mica el que ens ve dir aquest Evangeli.
Sí, sí. És el vetllar una vegada més, i també, és a dir, el missatge acaba precisament amb l'expressió vetlleu perquè no sabeu ni el dia ni l'hora.
Però de vetllar no vetllaven perquè totes dormien,
També és veritat.
Algunes tenien un raconet, els altres no.
Això també tens raó.
S'ha de mirar tots els matisos.
Sí, tens raó amb això. Clar, el vetllar, per això tornem al mateix, és a dir, Mateu, a qui es dirigeix quan fa aquest Evangeli, que després es dirigeix a nosaltres, òbviament, 20 segles segurament després d'haver-lo escrit, als fariseus una vegada més, és a dir, la comunitat jueva, una altra vegada, la vinguda, això. Què ha de venir? Això del venir, al principi del cristianisme, havia de ser un gran debat, és a dir, jo a vegades me l'he imaginat, és a dir, qui ha de venir? Això que dèiem abans, si aquí el Messies és el rei polític, un nou David, com deia el Joan, un nou David que ha d'alliberar finalment una altra vegada el poble d'Israel. Quan Mateu escriu el temple de Jerusalem, ja els romans ja l'han tornat a destruir i ja ha passat una altra vegada a la història del temple, i per tant els jueus continuen esperant que vingui el rei David, un nou rei David i un nou Messies. Clar, el missatge és, no, és Jesús el Messies. Clar, el que deies tu, Joan, abans, i el Jesús mort, ressuscitat, mort a la creu. Sí, el poder polític ja m'explicaràs, eh? Mort a la creu i ressuscitat. I, per tant, la paràbola aquesta dels vetlles, és a dir, aquests Mateu que té els evangelis, diversos blocs d'ensenyament i discursos dirigits a la comunitat, però dirigits a tots nosaltres, és a dir, la comunitat cristiana des del principi se l'ha fet seva, aquest text, entre tots, per dir-ho així, me l'han fet nostre, i va dirigit també a nosaltres, per això els textos són intemporals, com molt bé diu el Joan sempre, doncs el vetllar en el sentit de dir, bueno, sigueu espavilats, és a dir, però vetlleu, perquè no se sap l'hora, és a dir, aquells que pensen que això és ja de seguida, que vindrà, no se sap, i com que no se sap, doncs
què significaria
vida...
aquesta vetlla? Disculpa la interrupció. Què significaria avui dia
vetllar
per als cristians, els catòlics concretament, la nostra comunitat, què significaria vetllar?
Per mi seria viure amb esperança. És a dir, Jesús és l'última paraula nostra i la primera, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és viure en esperança. És a dir, la fe torna a les tres taules, a les tres potes de la taula que deia. La fe, l'esperança i l'amor, per dir-ho així. Viure amb esperança. El vetllar és... no se us donarà tot, i heu de contribuir i fer des de la vostra part.
Jo, com era aquest Evangeli, amb tot això que a vegades comentem, que si està dirigit als uns i als altres, l'Evangeli, en si, tot ell, està dirigit a nosaltres.
Sí.
Totalment.
Sí. Eh?
perquè si no seria un llibre d'història. I no és un llibre d'història, és un llibre de religió, és un llibre que transmet un missatge que, fet per Déu, precisament perquè Déu és etern. Per tant, això serveix per a gent que ha viscut 3.000 anys abans de Jesucrist i que servirà per a la gent que ha viscut 3.000 anys a partir d'ara. Perquè l'home no canvia mai. Ja sempre dic jo, les tragèdies de l'Esquil, del Sòfocles, que és el que sigui, o del Shakespeare, són vigents, perquè retraten el sentit humà, l'amor, l'odi, els celos. Poden canviar les modes, els vestits, tot, però aquesta profunditat de dintre l'home sempre és igual, no canviem mai en res. Estem vivint unes guerres repugnants en aquests moments, horroroses, però quantes vegades se n'ha fet, això? Si no hi ha ni un segle que no n'hagi fet un fotimer de guerra d'aquests, però l'home no canvia mai. Llavors ets tu, i la vellesa et dirigeix tu perquè tu t'espavilis sol i busquis aquesta sortida d'esperança i a través de l'amor et puguis redimir tu mateix. No? Jo crec que és això el que busca i el que dirigeix l'Evangeli. No el veig mai jo com un llibre d'història que si s'explicaven els jueus de l'època, si s'explicaven els macabeus. No, s'explica a nosaltres.
Cert. Nosaltres estem al segle XXI i som nosaltres, la comunitat cristiana se l'ha fet seu. Ara, per què hi ha uns evangelis i no n'hi ha uns altres?
Perquè aquest els va fer Déu.
Bueno, i els apòcrifs, qui els va fer?
Bueno, els devia fer algun escritor.
Ui. Ara ens estem posant en un terreny.
Anava pel Premi Nobel i va escriure.
No, amb això vull dir... Per l'hora que ja estem...
Amb això vull dir que, certament, no és un llibre d'història perquè Mateu no pretén ser un historiador, però sí que coneixem i sabem a qui Mateu va escriure quan va fer aquest evangeli. Com sabem qui són les de Tessalònica i perquè Mateu, i perquè Pau s'escape de Tessalònica en un moment determinat. Això ho sabem històricament, perquè del contrari seria una gnosis, això.
Però això és una anècdota.
L'important
és el missatge que
dona. Sí, però anècdota tampoc, Cuidado.
Bueno, són fets.
Jesús es va encarnar en aquest món.
Sí, són fets
bé,
reals.
Com que ara entraríem en una dinàmica molt interessant per descobrir... Vingueu diumenge vinent i si podeu doncs, acabeu d'explicar-vos en aquest missatge que esteu transmetent. Gràcies, Joan Pous.
Vosaltres.
Gràcies, Joan
Fins
Massa.
Fins una altra.
Fins diumenge vinent amb vosaltres també. Doncs hem d'agrair a l'Àlex Alsina, que ha estat al capdavant dels controls, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, a la direcció i presentació, la Maria Marín, la que us parla, i també, com no, un agraïment als nostres oients perquè són fidels al programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que, si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. També sàpiguen que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho, de debò. Els esperem. I també... serem amb vostè, si Déu vol, diumenge vinent. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.